Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El terme minusvalidesa s'ha eliminat de les ordenances fiscals de Sant Cugat. Encara estava present a l'ordenança número 2 de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, on després de l'aprovació del ple municipal aquest dilluns ha quedat substituït pel terme discapacitat. Aquesta modificació forma part d'un paquet de canvis diversos que afecten també les taxes per l'expedició de documents administratius, per serveis urbanístics i llicències i pel servei de clavegueram. Els grups municipals han estat incapaços de posar-se d'acord en el debat sobre la immigració. Junts s'ha quedat sol per reclamar que Catalunya tingui competències en aquesta matèria. Tots els altres grups hi han votat en contra. La CUP tampoc no ha aconseguit fer prosperar el seu text alternatiu, que reivindicava una ciutat d'acollida. Els anticapitalistes han aconseguit el suport d'Esquerra i d'En Comú Podem i l'abstenció del PSC, però la negativa de Junts, el PP i Vox ha decantat la balança. Sant Cugat se suma a la commemoració el 27 de febrer del 48è aniversari de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica i penjarà la bandera sahrauí en un lloc destacat de la ciutat. El ple ha donat compte d'una declaració de la Junta de Portaveus a la qual s'han sumat tots els grups tret de Vox i que adhereix la ciutat al manifest de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí amb motiu de l'efemèride. El text assenyala la vulneració dels drets humans en els territoris ocupats pel part del Marroc i insta el govern espanyol a tenir una actitud proactiva perquè s'hi realitzi un referèndum d'autodeterminació. L'entitat sardanista de Sant Cugat serà la banderera de la Diada de Sant Medir d'enguany. L'entitat pren així el relleu al taller Jeroni de Moragues com a banderera d'aquesta jornada tradicional santcugatenca. La ciutat està celebrant aquest darrer any la capitalitat de la sardana i l'associació sardanista ha tirat endavant una extensa programació. A www.cugat.cat trobareu els detalls de la programació del Dia de Sant Medir. I el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat aquest dilluns a TV3 que treballen en un cens de refugis climàtics de cara a l'estiu i ha apuntat que aquest cens podria incloure piscines municipals. Això permetria a la pràctica estudiar que les que es consideren que funcionen com a refugi puguin omplir-se. Actualment el pla de sequera prohibeix el reompliment de piscines als municipis que estan en emergència, com és el cas de Sant Cugat. Res més. Per ara, la informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Cinèfil, un podcast de cinema i sèries en català. Presentat per Jordi Sardinya. Amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia.
Ei, cinèfiles i cinèfils, superat el gener costerut, ja som al febrer, un mes caracteritzat pels premis de cine d'aquí, els Gaudí i els Goya. Els atorgats per l'Acadèmia del Cinema Català es van celebrar el passat diumenge 4 de febrer i dues pel·lícules van ser les clares vencedores, Criatura i Saben Aquell. I el pròxim dissabte 10 de febrer es lliuren els de l'Acadèmia de les Artes i la Ciència Cinematogràfiques d'Espanya, que tenen com a clares favorites la coproducció catalana 20.000 espècies de abejas i La Sociedad de la Nieve. Al set episodi de la segona temporada del Cinèfil Podcast fem tertúlia per parlar de premis i premiats amb pedigrí català, amb el director de la revista digital El Cinèfil, J.R. Armadàs, i avui amb la participació especial de la codirectora del FICCAT, Cris Gambín, que torna aquest al seu podcast. I no oblidem els nostres estimats col·laboradors Jan Romaní, Joan Miquel Mas i Marc Corra, que les seves respectives seccions confirmaran que els catalans fan coses, cinematogràficament parlant, esclar. I tot això gràcies, com sempre, al servei tècnic i de realització de Ràdio Cambrils i Cugat Mèdia. Llums, micros, acció. Comença el Cinèfil Podcast. Que a Catalunya hi ha molt talent, ningú ho posa en dubte. I si parlem de cinema, encara menys. Any rere any, directores i directors, i actrius i actors, tan consagrats com novells, presenten les seves produccions cinematogràfiques. Primer davant el públic i després dels acadèmics del cinema per intentar aconseguir l'èxit i el reconeixement. Parlem amb J.R. Armadàs i avui amb la col·laboració especial de Cris Gambin, de premiats i premis catalans dins el cinema del nostre país. Hola, J.R., Cris.
Què tal, com va això?
Hola, què tal?
Benvinguda de nou, aquí a la teva casa.
Ai, moltes gràcies.
Se troba a faltar, eh?
Ai, i a vosaltres.
Sí, és mutu. Molt bé, doncs...
Va.
Vinga, que us sembla que si per començar aquesta tertúlia quinzenal, que tu encara no has tingut ocasió de participar, Cris, com a contertuliana, avui parlem de cinema català i en català, que us sembla si fem un ràpid balanç de com va anar la 16a edició dels Premis Gaudí? Em consta que tu, Cris, i tu també, JR, veu assistir a la gala. Tu, Cris, com a convidada, sí. No, de l'acadèmia, sí. Com a acadèmica, diguéssim.
Ens vam trobar, sí, ens vam trobar com diverses vegades, JR, ens vam anar trobant.
Ah, veu coincidir.
Sí, sí, dir... Jo, tot i que anava acreditat com a premsa...
Exacte, és el que anava a dir, sí.
Tinc els meus...
Ui, JR?
Els teus, alguna cosa ha passat, eh? Amb els teus...
Censura, potser? Ui, se n'ha anat el JR.
Ja et dic jo que...
No, estic aquí.
Ah, no.
Estava acreditat com a premsa, però estava tot arreu, perquè ell també és acadèmic. Per tant, estava allà...
Pensava que estava al backstage. Clar, no, clar, és acadèmic, lògicament, sí. Estava tot arreu.
Sí, però...
Sí, estava tot arreu.
Teòricament hi ha una separació... Ja us dic, són ja uns quants anys anant a les gales i ja són tastant els passadissos secrets per colar-me allà on vull.
Molt bé. Doncs què us sembla si ens expliqueu el que es va veure i el que no, o que es pugui explicar? Per exemple, Cris, amb què et quedes de tot el que vas viure i veure?
Mira, jo em vull quedar amb el cinema, perquè s'està parlant de tot, excepte de que Creatura va guanyar els premis més importants.
Cert.
I saben, aquell és la més premiada de la nit. Sí. Vull dir, dues pel·lícules en llengua catalana són les grans protagonistes, no? Seria
correcte.
Una mica... per mi el resum quan...
Seria el titular.
Cinema, exacte, el titular. Mm-hmm. Però s'ha parlat de la gala, s'ha parlat de la retransmissió, s'ha parlat de tantes coses i jo reivindico el cinema en llengua catalana com a protagonista de la nit, sisplau.
Clar que sí, molt bé. I en el teu cas, JR?
Doncs sí, era un any de rècords en quant a produccions que optaven als Premis Gaudí i això doncs, s'ha notat amb el nivell de pel·lícules que han arribat, en aquest cas, a la final... I estic d'acord que molt bona acollita, i a més que ha quedat bastant repartit, vull dir que altres anys ja havíem vist una pel·lícula que em portava tot, però aquest any entre ell, Creatura, Les 20.000 abejas, Robot Dreams, vull dir que dels premis, no vull dir-ho així, però com de consolació per un amor de l'Isabel Cuixet, el guió adaptat, el de Pon Entry com a guió original, vull dir que... Hi ha hagut, també hi havia el Bayona, que només optava a pel·lícula europea, però que, òbviament, és com si fos un premiat català més, que és el que ho era en aquests premis. Exacte. Per tant, molt bona acollita.
I tant, no es pot negar. I de cara als pròxims Premis Goya, que són dissabte, molts dels guanyadors i nominats catalans, els Gaudí, també hi són presents, com els ja citats Elena Martín, el David Trueba, també... en la categoria de millor direcció, a més d'Isabel Cuixet per Un amor, el Bayona per La sociedad de la nieve, que parteix com una de les grans favorites, amb 13 nominacions, només dues menys que la coproducció catalana, 20.000 espècies de abejas, de la Urresola, que ja va guanyar el Gaudí, com dèiem, de la millor pel·lícula en llengua no catalana i millor directora novell. Quina creieu que serà la gran guanyadora dels Goya? Quin és el vostre allò pronòstic? A veure, Cris...
Jo crec que estarà, no sé, potser m'equivoco, però crec que estarà repartit així com a les categories més importants, perquè, clar, també si partim una mica de Gaudí, Feroz, Forqué, Vull dir, tant La Sociedad de la Nieve com 20.000 espècies d'abejas, com Saben aquell, i també Creatura, però sobretot aquestes tres primeres han guanyat com els premis més importants, diguéssim, però jo crec que s'ho repartiran, però crec que la batalla, per dir-ho d'alguna manera, serà entre 20.000 espècies d'abejas i La Sociedad de la Nieve. Tot i que m'agradaria que Saben aquell i Un Amor també,
i Creatura, per suposar. Que rasquessin alguna cosa.
Sí.
I tu, JR, quin és el teu pronòstic?
Jo estic bastant d'acord. Suposo que La Sociedad de la Nieve tindrà bastants premis amb allò que se li diuen els premis tècnics. Des de, sobretot, doncs això, maquillatge...
Segur, tot això
segur. Direcció d'art, efectes visuals... Hi ha moltes d'aquestes categories tècniques que segurament és la pel·lícula, si no la que més destaca, una de les que més se l'hauran mirat en aquest nivell als acadèmics... I la 20.000 abejas també, a més, parteix de molts premis internacionals i d'un recorregut ja de molt èxit. I jo crec que la lluita estarà per aquí. No vol dir que les altres no guanyin alguna cosa, perquè sí que és veritat que les interpretacions, per exemple, Sociedad de la Nieve, aquí sí que no juga, però no. Jo estic segur que el Verdaguer o Carolina Juste algú rascarà Goya.
Tot apunta. Sí, parlant d'això de les interpretacions, també trobem força noms catalans. Per exemple, l'Eugenio de Saben aquell del David Verdaguer, que lluitarà amb El mestre que va prometre el mar, d'Enric Auqué, i la Laia Costa, per Un amor, que pot repetir el guardó de l'any passat per Cinco Lobitos. A més, també estan Clara Segura, l'Àlex Vendemul i la Clàudia Malagelada, que han estat nominats pels seus papers a Creatura i que ja se n'han portat al Gaudí. Que això suposo que tot un honor, no? I un goig, Cris?
Sí.
Pel cinema català, que dèiem.
No. I tant. Jo crec que Creatura, amb les interpretacions, no s'ho tindrà molt fàcil, en aquest cas. Penso que el David Verdaguer té molts números i faria el trio, diguéssim, de Gaudí, Feroz i Goya. Jo crec que ell té bastantes possibilitats. D'actriu, jo crec que potser s'aniria cap a la Maren Anterio o la Patricia López.
És possible, sí.
I de repartiment no ho tinc molt clar, perquè també no hem d'oblidar, que abans no l'hem comentat, la de Cerrar los Ojos, que va ser una de les tres que va ser precandidat als Oscars, que a la cursa de premis ha quedat una mica més en l'oblit. Per tant, podria ser que els acadèmics també la volguessin com compensar i algun premi també anés per aquesta pel·lícula, per José Coronado i l'Anna Torrent, que estan de secundaris. Podria ser.
I no oblidem que Víctor Erice, si estàs aquí el nostre col·laborador, el Xavier Pérez, segur que sortiria en defensa ella, el transe. Tu com ho veus això a nivell interpretatiu, JTR?
Jo em penso que no tindrà tant d'èxit la de Cerrar los Ojos, perquè crec que davant aquesta vegada té rivals que segurament passaran per davant, possiblement pels noms o per la temàtica. Jo crec que l'Eugenio ha sigut una pel·lícula que ha caigut molt bé tant al públic com en aquest cas a crítica i m'imagino que als acadèmics, i la pel·lícula de Víctor Erice és una mica més arty, és una mica més cinèfila, difícil, si se'm permet la paraula, de recomanar, i en canvi, Saben aquell, és una pel·lícula molt transversal que tothom pot veure i que és més fàcil que guanyi premis. Igual que La Sociedad de la Nieve, que malgrat ser una pel·lícula molt dura, té tots els elements de gran drama cinematogràfic i que a nivell de soroll n'ha fet bastant més que Cerrar los Ojos. Jo crec que també pesa a l'hora de repartir premis, però vaja, veurem, perquè no oblidem que el que voten són els acadèmics.
Exacte.
I jo no sé com està d'amics i contactes el Víctor Erice després de tants anys a l'acadèmia.
Exacte. No sé, ara potser vosaltres ho sabeu, hi ha premi del públic als Goyas, que ara...
No n'hi ha, no n'hi ha.
No n'hi ha, oi?
No.
No és tan generosos com aquí, no?, en aquest sentit. Molt bé, doncs fet aquest repàs breu i ràpid, perquè ja se n'ha parlat prou, dels Gaudí i se'n parlarà dels Goya, què us sembla si ara recordem una mica els grans guanyadors de la indústria catalana en aquests premis, tant Goya com Gaudí? A veure, començant per directors, directores, suposo que deveu saber qui s'emporta la palma, no? Qui diríeu que és... de director o directora?
Doncs la Cuixet, no?
La Cuixet, sí, té dos Goyes. No té cap Gaudí, eh? Té dos Goyes per...
No, bueno, sí que té Gaudí. A millor direcció, no.
No, estem parlant de direcció, exacte. No. Estem parlant de direcció.
Ah, perdona.
Sí.
Vale,
com a direcció té, va guanyar el Goya La vida secreta de les paraules i la llibreria, totes dues. Però Gaudí cap.
No, és veritat.
Exacte, llavors...
Doncs jo crec que aquí s'emporta la palma, llavors és en Bayona.
Correcte, correcte. Suposo que sí. També anaves a dir aquest nom, no, Cris?
Jo estava entre el Bayona i l'Agustí Villaronga, també... Mm. L'any de Panegra, només aquell any. Clar, no sé si estàs pensant en direcció o en general per les pel·lícules.
Ens centrem en direcció, no. Només. Agustí Villaronga,
ah, exactament. Vale. Sí. És que dic, només l'any de Panegra ja va fer,
sí, sí, rècord ell sol. I a més es van posar d'acord Gaudí i Goya, que això no sempre sí. Passa. I va guanyar tant el Gaudí com el Goya millor direcció, l'Agustí Villaronga. Després tenim, lògicament, en el top, no? Amb el pòdium està el Bayona per Lo Impossible i a Monster Calls, tant Gaudí com Goya. Uh-huh. I després tenim a la Neus Ballús, que ha guanyat dos cops els Gaudí, per La Plaga i Sis Dies Corrents, i la Carla Simón, per Estiu 1993, i el Carràs, com no. A veure, de tots aquests que hem dit... Sí, digues, JR. Suposo que anaves a respondre a la meva pregunta.
Ja. Ah, no. Jo, n'hi ha un altre per aquí que no, en aquest cas no és tan a millor direcció,
sí.
Però com a nivell de gaudís guanyats, en Carlos Marqués Marcet.
Ah, sí, cert.
Que
sí.
També en porta uns quants perquè també en té de guió, també en té de millor pel·lícula
de
per televisió, que en té dos. Correcte, de muntatge, vull dir que és un... Jo crec que de rècord deu ser el que en té més, perquè, clar, n'acumula diverses categories més clar. Enllà de direcció.
Sí, jo m'he centrat en direcció, perquè si no la cosa...
Sí. No, i tant, si no ho acabarem mai.
Es dispersava una mica, però és veritat, el Marquès Marcet, sí, jo crec que sí, és el que s'emporta la palma, realment. Vosaltres, la pregunta és la que anava a fer dels que hem citat, Bayona, Villaronga, Ballús, Simón i Cuixet, amb qui us quedeu? O més que amb qui us quedeu... Qui s'ho mereix més, no?, aquest reconeixement? Si són premis merescuts, realment? Cris?
És una pregunta molt difícil, amb sí, qui ens quedem o no, però bueno, digues.
Clar, és que, no, clar, jo, si amb la mà al cor et diria que amb l'Agustí Villaronga, però perquè malauradament no pot fer més pel·lícules, no?, de tots els que hi ha, però evidentment jo com a dona... Penso que la Carla i la Neus, em perdonareu, però crec que ho han tingut una mica més difícil, però que és també veritat que la Isabel Cuixet ha estat com la primera dona catalana allò en posar allò Catalunya al mapa de les directores,
sí,
no?
O sigui, sí,
que n'hi havia, que en van haver més, abans que ella, perquè també se li ha fet reconeixement a la Rosa Vergés.
Sí,
em costa molt, i el Bayona també ha fet molt, em costa molt, però si hagués de dir un nou et diria l'Agustí Villaronga, perquè
sí. Em
fa molta ràbia que hagi marxat tan aviat.
Sense oblidar que també s'han anat al Ventura Pons, recentment.
Totalment. Però com que no estava en aquesta llista...
No està a la llista perquè... No, a nivell de... Vaig fer una cerca així ràpida, a nivell de Gaudí i Goya, poca cosa, per no dir res.
Goya ha estat nominat en 4 o 5 ocasions, i Gaudí, clar, pensa que els Gaudí són uns premis que porten 16 anys,
clar,
que el
ja...
Ventura Pons,
sí,
les millors pel·lícules, a veure, és que n'ha fet un 33, però...
Sí, no són poques.
Sí, en els últims 16 anys, doncs potser és quan n'ha fet menys, no?
Sí.
Hi havia menys possibilitats.
Exacte, sí. Molt bé, doncs no sé si voleu portar alguna cosa més, si ho trobeu a faltar, encara que no hagi guanyat tants premis, algun director més, a part del...
Jo trobo a faltar Albert Serra.
També, clar,
sí,
i tant.
És veritat.
I tant.
Perquè estàvem fent aquest mapa, no?, de directors exitosos a nivell de premis, i tot i que l'Albert Serra, possiblement a nivell de premis, no n'ha guanyat tants com aquests que comentàvem, sí que aporta un altre tipus de cinema. Si fem aquest repàs, dius, ostres, el Bayona, per entendre'ns, ja l'hem coronat com a gran cinema comercial, fins i tot als Estats Units i a Hollywood. La Isabel Cuixet té aquesta aura d'autora, cineasta independent a nivell europeu, i després tenim Albert Serra, que té l'altra pàtina d'experimental estrany, però, per altra banda, autor de culte, no? I això, doncs, en genera un, com a mínim un top 3 de grans directors que ens representen i que han estat aplaudits, com a mínim a nivell de festivals i premis arreu del món.
Sens dubte. Tot s'ha de dir que l'Albert Serra no ha estat mai massa profeta a la seva terra, això també, que se l'ha reconegut més allò portes en fora que portes
a França.
Dins. Sí, especialment a França, exacte. Sí. Coincideixes amb això, Cris?
Sí, però això ens passa bastant sovint, eh? Vull dir que el mateix Ventura Pons també va ser més reconegut fora que aquí, i tot, i mira que aquí se'l va reconèixer, però no suficient.
Està clar.
Però en el cas d'Albert Serra, té un cinema que és bastant més difícil de consumir que el del Bayona. i, per tant...
Sí, no és per tots els públics, és evident, sí.
Clar, jo no puc recomanar una pel·lícula a Albert Serra segons quins amics meus, i, en canvi, al Bayona li puc recomanar gairebé tots.
Sí.
I, per tant, això també fa, doncs, que a nivell d'on arribes, sí, sigui molt més fàcil que arribi al cinema de Xet o Bayona que no pas el d'Albert Serra. Sí. Ara bé, si estem mirant a nivell de prestigi internacional, per mi està al mateix nivell.
Sí, sí. Em passava a JR que anaves a dir quan això li recomanaria Bayona a tothom. Em passava que anaves a dir a ma mare, per exemple, no? Que sempre sí, la tens present.
Pares,
sí, sí.
Està clar.
Jo l'he recomanat també, veure, clar, i, la Sociedad de la Nieve.
I, de fet, sí, em consta que han vist, com a mínim, la de l'Orfanato, Lo Impossible, estic segur, la del Monstre, no sé si la van arribar a veure, i aquesta de la Sociedad de la Nieve, jo crec que els meus pares els hi farà una mica de pal perquè coneixen la temàtica, però vaja,
ja
que estic
veure,
segur que si la veiessin els agradaria.
Clar, sí, i tant. Molt bé, i si us sembla, passem ara a actors i actrius. Qui diríeu que s'emporta la palma? No la palma d'or, sinó a nivell de Gaudís i Goyes... Qui diríeu?
David Verdaguer en té 3 de Gaudís.
Molt bé, David Verdaguer en té 3, correcte. 10.000 quilòmetres, terra ferma i sabent aquell. Aquest seria... No, però és el... està en el top 3, el Verdaguer.
L'Àlex Brandemull, a Gaudí. Goya crec que ha sigut la seva primera nominació, però a Gaudís... Mai, en té 2 seguits, per exemple,
No, és el...
Ens estem deixant el gran nom, Eduard Fernández.
Ara, dic, home, a veure quan trigaran a dir-lo. Sí, però de golejada, Estem parlant de 7 premis entre Gaudís i Goyes. Fem una mica de repàs. A nivell de Gaudís, La Mosquitera, protagonista, una pistola a cada mà, aquí en aquest cas era secundari, com El Niño, també secundari, i El Hombre de las Mil Caras, protagonista. Això Gaudís. I Goyes per Faust 5.0, que em va sorprendre quan ho vaig veure, però no ho recordava, que havia guanyat el Goya per Faust 5.0. A més, paper protagonista, A la ciutat, secundari, i Mentre dure la guerra, també com a secundari. O sigui que déu-n'hi-do, 7, en total.
Està bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, és el crac dels premis. Amb això, hi coincidiu? Vosaltres teniu especial debilitat per l'Eduard Fernández o no especialment? O creieu que està sobrevalorat?
No, que va.
No.
A mi m'agrada molt.
És just,
no? Sí, a part és un encant de persona, que sé que s'ha de separar, el creador de l'obra.
Exacte,
és un encant.
La persona del professional.
Jo recordo, no recordo qui el va guanyar, però l'any de Los Renglones Torcidos de Dios, recordo que m'hauria agradat que guanyés, no? Si va ser l'any de...
Això va ser l'any passat, no?
6 dies corrents.
O fa 2 anys, potser.
Jo crec que fa
2 anys, sí.
És que no me'n recordo,
m'ho apunten des de la peixera, 2 anys.
2 anys, des de la peixera. I no va ser l'any de Mediterrània? És que em sembla que va estar nominat 2 anys seguits i no va guanyar.
Mediterrània també va estar nominat, sí. Sí, sí.
Per això, que crec que va ser fa 2 anys Mediterrània i l'any passat Los Renglones.
Los Renglones, exacte. Sí.
Per això, i són 2 anys que crec que també hauria merescut guanyar, però coses de la vida, doncs no. Sí, sí.
Bueno, jo opino que és d'aquells actors que faci el que faci ho fa bé. Realment, allò, sí, sovint ser contrastada.
Sí, perquè a 30 monedes...
No només fa drames.
Sí.
A 30 monedes, sí. Digues, JR.
Espectacular.
No, això, que és un actor de molts registres, que tant fent de seriós, tant fent superdrames, com fins i tot quan ha fet comèdia o papers més negres o foscos, com ara el que comentava la Cris de 30 monedes, doncs
padre,
se n'en surt.
I
vaja, que t'omple la pantalla i és garantia d'èxit i de solvència segura. I en aquest sentit, també em vull mencionar un altre.
Vinga,
que no ha tingut la mateixa sort a nivell de premis, que és Sergi López.
Oh, i tant, sisplau.
Que sempre el tenim allà i sempre està nominat i no guanya mai, pobre.
Està pobre, una mica rabiós, ja.
I jo crec que sumaré tant com a Eduard Fernández, perquè és un dels directors, dels actors més solvents que tenim, i a més amb més èxits nacionals i internacionals, perquè també és dels que tenim molt... amb molts premis i molta anomenada a França, i aquí, doncs,
i
sembla que se li estan resistint els premis.
Sí, i molt maco, també, a nivell personal, allò que deia la Cris, no? Que a nivell personal té un tracte molt, molt, molt proper i molt, molt afable, sí. Ens falta una actriu aquí, en aquest top 3, a veure si sabeu qui pot ser.
Amb Laia Marull?
No, amb 4, en 4 premis. Estem parlant de 2 Gaudís i 2 Goya.
Candela Peña?
No, hem parlat abans de la pel·lícula en qüestió. Sortia...
Ángela Cervantes?
No.
Nora Navas?
Nora Navas.
Clara Segura?
No, Nora Navas. Sí, sí.
Ah, Nora Navas.
Nora Navas, molt bé, Cris. Nora Navas, per, lògicament, Pa Negre, allò que dèiem, no? Que va guanyar com a protagonista als Gaudí i als Goya. i també ha guanyat el Gaudí per Tots volem el millor per ella, que també era protagonista, i a Libertà, secundària, va guanyar el Goya. Sí. Mm. És la crac, diguéssim, en premis, aquí la Nora Navas. Voleu citar algun altre que trobeu a faltar, encara que no estigui al top 3?
Vicky Luengo, no? Hauríem de dir, per quedar bé amb l'Adrià, o no?
L'Adrià riu. Vicky Luengo, que ara no, està de nou vora l'Adrià, perquè entre poc s'estrena la Reina Roja, i està que no pot més ja, eh? S'agafa vacances i tot, eh? Per fer una marató.
Sí que és veritat que ara estem entrant en una època que hi ha moltes actrius amb unes edats compreses entre 20 i 35, que ara estan guanyant molts premis últimament, des d'això, Vicky Luengo, Ana Castillo, Ángela Cervantes, vull dir que hi ha tota una generació de noves cares femenines que segurament, si aquesta tertúlia féssim d'aquí 10 anys, en el futur, estic segur que podrem omplir molts més premis, Laia Costa, que no sé si l'hem dit, que engreixaran el seu palmarès i hauran de fer espai a les vitrines.
De ben segur, i tant. Digues.
D'actriu no et sé dir, clar, a més està l'Helena Martín, però com a actriu no sé si ha guanyat algun cop. És que tinc el record dels últims anys que han guanyat actrius diferents. Així com, per exemple, deia abans que l'Àlex Vendemul ha guanyat dos anys seguits. Sí, la Maria, els dies que vindran, que ja no sé quants ha guanyat. Jo crec que només va guanyar...
No, però independentment de si han guanyat o no, per vosaltres si són guanyadores, ja. Exacte, que diguis, ostres, es mereixen, no? Seri, per suposat.
Però, bueno, sí, a mi l'Àngela Cervantes m'ha de morir. La Laia Costa, en algunes pel·lícules, reconec que no sempre, però en algunes pel·lícules la Laia Costa molt bé.
I tant.
Ha guanyat amb l'escut. Però, per exemple, Cinco Lobitos no optava als Gaudí i no és combinada. Bueno.
Aquest any jo crec que no té fàcil, com per repetir.
No, jo crec que no. Jo crec que abans estarà... No sé... Si se van No, la Malena Alterio.
Tot apunta que pot ser la Malena Alterio.
O la Patricia, sí.
Ha estat la Carolina Juste, la Patricia López, la Maria Vázquez, també. Molt bé. Doncs, bueno, suposo que estareu allà enganxats veient des del cinèfil ho hem de fer, per suposat, cobertura mediàtica.
Estarem bastant enganxats, sí.
Tot i que aquest cop no estarem allà físicament, no estem acreditats, ho farem des de casa. I llavors ja vindran, clar, els Oscars de cara al març. Aquest també es cobrim des de casa. No ens arriba l'invitació.
Aquest any hi ha opcions de premis catalans. Vull dir que esperem que quan fem la tertúlia d'aquí un mes tinguem bones notícies i algun dels nominats catalans torni a casa amb un Òscar.
Tant de bo. Sí. Jo crec que té més possibilitats el Bayona que el Berger. Això tot s'ha de dir,
Sí,
tot i que
Disney és molt... Sí. I també tens el Miyazaki a nivell d'animació,
que
fa pinta que li caurà un Oscar pòstum gairebé, no de morir-se, però com que és l'última...
Bueno, això ja fa temps que ho diu, però... No.
I va fent.
Morirà dibuixant aquest home.
Jo crec que és un dels casos típics, que fa tanta ràbia dir-ho, però crec que és un cas així, que crec que el premi és la nominació, perquè està nominat amb qui està nominat, penso que fa ràbia. Quan diuen això, dius, a veure, no, el premi és guanyar, no la nominació. Però en aquest cas penso que està allà, ja per ell deu ser...
Molt gran. Sí. Per cert, tu que estaves allà, bueno, tu també estaves a Jutjaterra, però potser tu el tenies més a prop, el Berger, realment anava tocat quan va pujar?
El Berger jo no li vaig notar.
O és així ja, de mena, aquest home?
Jo el Berger...
No, però el que va pujar torrat era l'home de la música.
Sí, el Vilallonga.
Sí, perdona, no m'ha recordat el cognom.
Ah, no, però bueno, el Berger també anava una mica de tocadet, em sembla, tot s'ha de dir. No va ser el que va dir que ens hem amagat dues ampolles de vi sota la taula perquè ens ho han retirat tot.
No, va ser l'Alfonso Vilallonga,
diu? Va ser el Villaronga.
Sí.
No, aquest és un altre, pobre. Vilallonga.
Vilallonga.
A veure, Antonio. Vilallonga.
Jo per això et deia que el Pablo Berger és així.
És així de mena, no?
Sempre que l'he vist és molt així, per això que dic no entiendo la pregunta. L'Alfonso Vilallonga, doncs, sembla ser que sí. Ell mateix ho va reconèixer, per tant... No sé si tu, JR, estaves en taula, però va ser així, abans d'acabar la gala, abans de començar la gala, fora aigua i fora vi i fora tot.
No havia regalat taula neta, no? Es veien les taules netes, netes.
Taula neta. Mm,
sí.
Massa neta, sí. Però bueno, passa res.
Per tancar la tertúlia, voleu allò fer algun allò anecdotari de la nit dels Gaudí? Alguna cosa que us xoqués
sí.
especialment?
Sí, jo més que de la nit dels Gaudí... un reconeixement a, si no vaig equivocat, i ara potser m'equivoco i algú em corregirà, el primer català que va guanyar un Òscar. Mm. Que és Francesc Rovira Veleta, que als anys 63
sí.
i 67
sí, sí, sí.
va guanyar per Los Tarantos i Amores Brujos,
sí.
que en aquest cas va ser el que va obrir el meló de directors catalans guanyant a Hollywood.
Sí, és cert, ja,
després
jo...
ja ens hem d'esperar fins a, bàsicament, el 2024 per nominar un altre director, sí. com ara el Bayona.
Correcte.
Vull dir que ha plogut bastant.
Sí, sí. Has fet una mica de spoiler de la secció del Jan Romaní, perquè precisament ell ne parla, lògicament, del Rovira Veleta. No, però molt bé, perquè s'ha de reconèixer. Sí, sí, va ser el primer català a anar allà.
I tant.
I tant. I, Cris, a nivell de tancament...
Clar, jo no m'agradaria dir de la primera dona catalana nominada als Oscars. No ho he preparat, però segurament no hi ha cap. Com a ella sola parlo, com a directora, si no em falla la memòria.
De directora no em sona.
Poc més a dir, perquè va anar bé, es va fer molt tard, això sí que és veritat.
Sí, es va allargar una miqueta, sí.
Sí, però bueno, nosaltres tot i així vam anar després a l'ús de gat, o sigui que... Acabar la festa, tothom molt content
molt
i ja està, tu.
Sí, sí, la festa del cinema en català, a veure, és així. Molt bé. Sí. Doncs res, després d'aquest repàs al talent català a través dels Premis Gaudí i Goya, posem ara sí punt final a la nostra tertúlia. Moltes gràcies, JR, i avui també Cris. Tornarem a parlar amb tu, que ho sàpigues, no és una promesa, és una amenaça ja directament, quan s'acosti la nova edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, per suposat.
No queda tant, eh?
No, això de 4 dies, eh? 4 dies i tornem a ser. Molt bé, doncs
sí, sí.
Res, moltes gràcies i, com sempre dic, salut i cinema.
En català, gràcies.
En català, sempre. Apa, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Adéu.
I no deixem de banda els professionals del cinema catalans que guanyen premis, però no només a escala nacional, també a escala internacional. El Jan Romaní, a la seva secció El Rànquing, ens porta al top 10 de catalans que han guanyat premis més enllà de les nostres fronteres.
En qualsevol classificació, no és el mateix quedar el primer que l'últim, i en el món del cinema i les sèries tampoc. El Jan Romaní ens porta una secció plena de controvèrsia, on farà el seu particular top 10 cinèfil i serièfil de pitjor a millor, el rànquing.
Avui, al rànquing, us porto els 10 millors moments en què catalans i catalanes han guanyat premis de cinema internacionals.
En el número 10...
Creatura guanya el premi de la quinzena de cineastes al Festival de Cannes. Comencem amb la més recent, la flamant guanyadora a millor pel·lícula i millor direcció als Gaudí, que va rebre un dels més grans honors que un film pot rebre al Festival de Cannes.
En el número 9...
Palma d'Or per l'oncle Bun Mi. Cap pel·lícula únicament catalana ha guanyat la Palma d'Or de Cannes, però sí que ho va fer una coproducció amb Tailàndia l'any 2010, en la 63a edició del festival. L'oncle Bun Mi va estar coproduïda per l'empresa catalana Edi Saeta, de Lluís Miñarro.
En el número 8...
7 Oscars per Everything Everywhere All at Once. Seguim aprofitant-nos del talent asiàtic per emportar-nos mèrits cap a casa. En aquest cas, gràcies a l'olfacte del productor Luis de Val, fundador de l'empresa catalana You Planet Pictures, que va comprar els drets de la pel·lícula molt abans del seu gran èxit a la gala dels Oscars de l'any passat. I ara Luis de Val pot dir que té 9 Oscars, perquè a part d'aquests 7, també tenia els drets de La Balena, que en va guanyar 2 més.
En el número 7...
Pa Negre, primera pel·lícula en català preseleccionada pels acadèmics espanyols per intentar aconseguir la nominació als Oscars, un moment clau per la història del cinema en català. La cinta d'Agustí Villaronga va guanyar 9 Goyes, però al final no va poder aconseguir la nominació a l'Oscar, com tampoc ho van fer les dues seleccionades següents en llengua catalana, que són precisament de la mateixa directora, Carla Simón. Estem parlant d'Estiu 1993 i El Carràs, pel·lícula que ja tornarem a parlar-ne més endavant.
En el número 6...
Los Tarantos, nominada a l'Oscar. molt abans de Panegra, el 1963, el barceloní Francisco Rovira Veleta va portar aquesta producció catalana a les portes de l'Oscar i va repetir poc després amb El amor brujo, totes dues nominades al que avui coneixem com a millor pel·lícula internacional. Amb Los Tarantos adaptava l'obra teatral d'Alfredo Mañas en una versió gitana de Romeu i Julieta.
En el número 5...
Juan Antonio Bayona, com no, podia estar en aquest rànquing, i la seva Sociedad de la Nieve, també nominada a millor pel·lícula internacional als Oscars d'aquest any. És la darrera obra d'aquest director català que ha guanyat el Goya a millor director dos cops amb Lo Impossible i Un monstruo viene a verme, i potser quan estigueu escoltant això ja n'ha guanyat un tercer amb la Sociedad de la Nieve.
En el número 4...
Assumpta Serna a l'Eurofilm Festival. L'actriu catalana ha rebut més de 25 premis internacionals per les seves més de 100 interpretacions al cinema i a la televisió, treballant amb directors com Carlos Saura o Pedro Almodóvar. I per dir-ne algun de tots aquests premis, em quedaré amb el Premi d'Honor de l'Eurofilm Festival de 2015, tot i que també podria destacar a l'haver format part de l'Acadèmia de Hollywood.
En el número 3...
Daniel Brühl guanya a millor actor de repartiment els premis del Sindicat d'Actors, també anomenat el SAC, pel seu paper a Inglourious Basterds, Malditos Bastardos, de Quentin Tarantino. Per qui no tingui controlats, els SAC són uns premis de gran prestigi que otorguen els actors i actrius de Hollywood. Són, de fet, un dels precursors més importants en la carrera pels Oscars, juntament amb els Globus d'Or i els BAFTA, dues organitzacions que també l'han nominat, en aquest cas, pel film Rush, de 2013. Però li va faltar la nominació a l'Oscar. Tot arribarà.
En el número 2...
Montse Ribé i David Martí guanyen l'Oscar a millor maquillatge. El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, és una producció mexicana, però el seu equip de maquillatge, que es va endur l'estatueta, eren catalans, com també ho era el compositor de la banda sonora de la pel·lícula, Javier Navarrete. De fet, era santcugatenc de la Floresta, però, tot i estar nominat, ell no va acabar guanyant.
I en el número 1...
Alcarràs guanyant l'Os d'Or a la Berlinale, un moment històric pel cinema català, no només per guanyar aquest prestigiós premi europeu, sinó per fer-ho amb un film en català de poble, mostrant la realitat rural del nostre país. Durant un temps no es parlava d'altra cosa que Alcarràs, aquí a Catalunya. Gràcies, Carles Simón, per donar-nos el que considero el moment més important en què un català ha guanyat un premi de cinema internacional. I fins aquí aquest rànquing. Segur que se m'ha escapat alguna cosa. Feu-m'ho saber si és així. Vinga, fins aviat.
I sense deixar de banda el cinema català, el Joan Miquel Mas a la secció La Lupa ens parlarà dels dos pioners del setè art a les nostres terres i de l'arribada de l'invent dels germans Lumières a la ciutat de Barcelona.
Voleu veure el cinema més enllà del propi cinema? Amb La Lupa de Joan Miquel Mas descobrireu un lloc on situar en el seu context sagues icòniques, gèneres i esdeveniments clau per viure'ls més enllà dels fotogrames.
El Nadal de 1896 arribaria a Barcelona el primer cinematògraf. Tan sols un any després de l'exhibició mundial d'aquesta tecnologia revolucionària, els espectadors de Barcelona s'enlluernaren amb el que oferia aquest artefacte màgic. Com sol passar amb aquestes coses, en un principi era la burgesia i les classes altes les que pogueren gaudir de les primeres projeccions, però ben aviat aquest invent es tornaria una atracció habitual de les fires que es realitzaven arreu dels països catalans, arribant a un públic massiu i convertint-se en un dels entreteniments més populars del proletariat. Però per començar la nostra història hauríem d'anar una mica més enrere, fins l'any 1851. Antífon era la filla d'un barber de Narbona, que l'any 1846 va instal·lar-se a Barcelona amb la seva família. Va obrir un petit negoci a Ciutat Vella que anomenaria Napoleó, ja que a la Barcelona avui santista els noms francesos estaven molt de moda. Pocs anys després de la seva arribada, Anne coneixeria a Antonio Fernández Soriano, natural d'Albacete, que havia estudiat fotografia a França i treballava a Barcelona com a músic. Sabem molt poc de la seva història d'amor, si és que n'hi hagué, però el que ens interessa és que l'any 1851 el pare d'ella els prestà un petit local on muntar un estudi fotogràfic. Amb el pas dels anys es consolidaria com un dels estudis més importants de la ciutat i de tot l'estat, iniciant una nissaga que arribaria fins al 1968, 117 anys després de la seva obertura. Els seus inicis es van dedicar a la fotografia post-mortem, una moda que avui ens sembla macabra, que consistia en fotografiar tota la família al voltant del cadàver de l'avi o de la persona que hagués mort. Però amb el pas del temps van començar a rebre encàrrecs diversos, alhora que la seva fama no aturava de créixer. Van arribar a treballar per la Casa Reial i retratar diversos dels seus membres, i amb el pas del temps també van anar obrint sucursals tant a Barcelona com a Madrid. Però si aquesta nissaga ens interessa és perquè el 1896, com ja us havia dit, van aconseguir ser els representants de la Casa Lumière a Espanya i els primers en obtenir un projector cinematogràfic. Obriren la primera sala de cinema de tot l'estat, anomenat Cinematògraf Lumière i ubicat a les Rambles, amb capacitat per 200 persones que pagaven una pesseta per cada sessió de mitja hora. Gràcies a l'èxit del negoci, el 1901 obririen un altre cinema al carrer Paral·lel. En una d'aquestes primeres sessions hi acudí un jovenet Fructuós Gelabert, un home nascut a Gràcia però mudat a Sants, que quedà enlluernat de les possibilitats que oferia aquest nou invent. Entre les cintes que es projectaren quedà especialment captivat per El regador regat, primera pel·lícula de ficció i del gènere de comèdia de la història del cinema. Just un any després, Fructuós Gelabert es llançaria de cap al món del cinema amb l'ajut del fotògraf Santiago Biosca, que tenia un taller a la Rambla de Santa Mònica. Biosca construiria una rèplica del model del germà Lumière, amb el que rodarien dos documentals, seguint l'estil que havia fet famosos els germans: Sortida dels treballadors de la fàbrica de l'Espanya Industrial i Sortida del públic de l'església parroquial de Santa Maria de Sants. He de confessar que aquest títol necessita un rebranding. Però captivat encara pel record del regador regat, Gelabert reunia un grapat de persones voluntàries per rodar Barall en un cafè. Amb un sol pla general i en càmera immòbil, la pel·lícula és considerada la primera obra cinematogràfica de ficció de Catalunya i també de tot l'estat. Aquestes primeres pel·lícules s'exhibiren a les festes de Sants i foren tot un èxit. Gelabert, aleshores, ho veia clar. Volia dedicar la resta de la seva vida a fer cinema. Entrant al segle XX, et sumaria el nom de Gelabert una altra persona capdalt pel cinema català, Segundo de Chomón. Nascut a Terol, arribaria a Barcelona l'any 1899, després d'haver viscut a París i d'haver lluitat a la Guerra de Cuba. Va treballar amb Gelabert a la pel·lícula Choque de Transatlánticos, primera pel·lícula de tot l'estat on s'utilitzarien efectes especials, emprant maquetes i vaixells en miniatura. A partir de l'any 1900 es dedicaria plenament al cinema, especialitzant-se en la coloració de films i els efectes especials. Des d'un petit taller situat al carrer de Ponent, actualment Joaquim Costa, al Raval, donaria forma a una tècnica de colorit anomenada Pochoa, que posteriorment patentaria Charles Pathé amb el nom de Pathé Color. Durant la seva vida, Segundo de Chomón aportaria grans innovacions al món del cinema, desenvolupant tècniques per poder barrejar imatges reals amb maquetes i dibuixos, alhora que també aprofundien tècniques de coloració i d'animació. És també considerat com l'inventor del travelling. La seva tasca com a cineasta tampoc es queda curta i destacà sobretot com un dels noms pioners del cinema fantàstic, juntament amb l'immortal Georges Méliès. Les seves obres més importants foren les adaptacions del conte Pulgarcito i Els viatges de Gulliver, pel·lícules on es pogué lluir amb un desplegament de tots els seus avanços tecnològics. Aquests primers anys del cinema català, per més que pioner, foren sempre un reflex d'allò que passava a França, meca primigènia del setè art. Però tan sols una dècada després de les primeres imatges en moviment a Catalunya, esdevenia el moviment Film d'Art. Aquest moviment, que fou molt breu entre el 1908 i el 1910, podria ser considerat com el primer cinema català genuí, ja que adaptaria clàssics de la literatura i del teatre català a la recerca d'una alta qualitat. Per això van buscar grans actors i actrius de l'època, sobretot aquells que actuaven al Teatre Romea, i poden trobar-hi noms immortals de l'escena catalana com Margalida Xirgu o Adrià Gual. La primera pel·lícula d'aquest moviment fou dirigida per Fructuós Gelabert i seria Terra Baixa, a partir del text d'Àngel Guimerà, i a l'estrena de la qual hi assistí el propi escriptor. En definitiva, documentals que serveixen de testimoni històric, ficcions que van des de senzilles baralles de bar fins a grans títols de la literatura, així com proeses tècniques capaces de fer volar la imaginació. El cinema català fou en els seus primers dies molt més que un granet de sorra. Fou una part fonamental del naixement d'aquest nou art.
I per acabar l'apartat de col·laboracions, el Marc Corre avui entra dins el camerino de la directora catalana Marc Coll per parlar de la seva multipremiada Tres dies amb la família.
Què diferencia un espectador d'un cinèfil? El cinèfil coneix i estima els clàssics de la història del cinema. Entreu dins el camerino dels millors directors i les seves millors pel·lícules a Marc Corre. Us enamorareu del setè art.
Hola de nou, estimats sociòpates del cine. Ja torno a ser aquí. Tothom tranquil. Diumenge passat vam celebrar la gran festa del cinema català amb l'entrega dels Premis Gaudí. Sí, tenim el privilegi d'haver creat uns premis de la indústria audiovisual catalana abans de tenir una indústria de l'audiovisual català. Però d'això ja en parlarem una altra hora. Avui us porto una pel·lícula amb tres Premis Gaudí, com són el de millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu principal. Posem-nos drets perquè avui ens colem dins del camerino de Marc Coll per parlar de Tres dies amb la família. Estrenada el 2009, aquesta pel·lícula ens parla de la hipocresia i de les falses aparences a través de la Lea, que ha de tornar a Girona per assistir a l'enterrament del seu avi i es retrobarà amb la seva família que fa temps que no veu.
Cuéntame cosas. Me ha dicho tu padre que quieres montar un bar. Pero que lo vas a pintar con graffiti, que vas a vender libros también. No he entendido mucho. Cuéntamelo.
Es un bar, mamá.
Y se va a llamar... Set Bar.
Seguramente.
Bueno, ¿por qué no lo llamas Sebelea Bar o Lea y Set Bar?
No sé, ¿a ti te parece que suena bien?
Bueno, Set Bar tampoco es nada del otro mundo, ¿eh?
Debut inspirador amb una cinta intel·ligent i d'una capacitat comunicativa que ens demostra la precoç maduresa de la directora. Tres dies amb la família s'obre pas a través de mirades i silencis amb uns personatges perfectament definits que mica en mica veuran com els problemes van aflorant amb tota fluidesa.
Mira aquests arbres, quan fa que no s'han podat?
Bueno, ja els podarem, aquests arbres. S'ha de pintar tota la casa, però no es trucarà ni una sola paret.
Suposo que això ho dius perquè ja saps a qui li ha tocat la casa. Què? Podem parlar-ne d'això o és massa d'hora?
No tinc cap inconvenient.
Doncs molt bé.
Encara que suposo que has vingut a dir-nos que no vols res.
Exactament.
Estupendo. La teva part l'agradarà al teu fill.
No, el meu fill tampoc no vol res.
Això no és una cosa que puguis decidir tu. Si no vol la seva part, haurà de renunciar davant notari.
Molt bé, doncs hi renunciarà davant notari.
Ah, sí? Doncs et notifico que el teu fill ahir va dir que esperava que no apareixessis per poder cobrar. I va dir cobrar. L'herència del papà.
Escolta, Pere, em sembla que no m'has entès. Ni el meu fill ni jo no volem res.
Em sembla que no saps el que vol el teu fill. Potser t'ajudi a entendre més el pobre papà i et doni una mica més d'humilitat a l'hora d'escriure la pròxima novel·la.
Ah, però te l'has llegida?
No tinc temps per llegir aquesta classe de novel·les, Virgínia.
Entre ells, Nausica Bonin, Eduard Fernández, Francesc Orella, Ramon Fontserè, David Verdaguer, Philippe Leroy, tots a un excel·lent nivell en aquesta barreja de veterania i joventut per mostrar-nos aquest retrat anòmal d'una família burgesa i conservadora.
T'ha agradat?
Sí. Sí, està bé, està bé.
Què passa? A tu també t'ha molestat? Que estigui mort no treu com era, eh?
No, és que no me l'he llegit.
I aleshores per què em dius que t'ha agradat?
No que sé, coses que es diuen.
Sens dubte, una petita joia de casa nostra de la qual en podem treure dues conclusions. Que a Catalunya es fa molt bon cinema i que els alumnes de l'ESCAC, de tant en tant, també l'encerten. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto lastima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira su marido y luego se calla. Salud y cinema. Escribía mi verso, dime niña quién era. Te mandaba flores por primavera.
I avui posem punt final a l'episodi 7 de la segona temporada del Cinèfil Podcast amb la banda sonora de la celebrada cinta d'un dels directors catalans més internacionals, Juan Antonio Bayona i la seva Sociedad de la Nieve, una de les grans favorites dels Goya 2024 i que pot guanyar l'Òscar a millor pel·lícula internacional. Viatgem a Los Andes amb l'emotiva partitura de Michael Giacchino, que ha composat per acompanyar aquesta gran història de supervivència. Cinèfiles i cinèfils, ens escoltem a les emissions de Ràdio Cambrils, Cugat Mèdia, Ràdio Calella i a la carta a e-books i Spotify. Salut i cinema.
El Cinèfil Podcast.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Tonight they're shutting down the borders and they boarded up the schools. Small towns are rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through.
I know you're feeling kind of nervous. We're all alone.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.